El matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta setmana volíem mantenir la conversa, l'informe de No tots són números, amb Antoni Castells, un dia després d'haver sentit també el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, perquè sabíem que parlaríem d'economia en algun moment amb Enric Millo i valia molt la pena haver-ho reflexionat i haver pensat, bueno, a veure, això què significaria? Ahir Enric Millo ens va dir clarament que aquella decisió que va prendre el ministre Montoro, el ministre d'Hisenda en el seu dia, d'intervenir l'economia, la monitorització al marge del 155, la que van establir el mes de setembre, es mantindria, no s'aixecava amb el 155 i que, per tant, fins que no se sapigués què volia fer aquest govern, doncs això no es bellugaria. Ho vam estar parlant molta estona, però ho vam sentir en aquests termes i ara en parlarem amb Antoni Castells. Bon dia.
Què tal? Com estem?
Doncs miri, ahir Enric Millo, vostè que va ser conseller d'Economia, que sap el que és el control econòmic de la Generalitat, va dir això.
Si amb tot el que ha passat i les conseqüències negatives que ha tingut i els perjudicis pels catalans hi hagués un nou govern que digués vull fer exactament el mateix, vull trencar la Constitució, vull trencar l'Estatut, vull declarar independència unilateralment i ho farem no sé quants mesos i ens digués el mateix, doncs clar, llavors quin motiu tindria el ministre d'Hisenda per dir, ah, doncs a partir d'aquí, jauja, que gastin el que vulguin.
I és el cas més clar de no tots són números, perquè en aquest cas és els números en funció de les polítiques que es facin, no?
Sí, a veure, jo crec que, clar, són un... A veure, s'ha de matisar, no, tot això, perquè si vostè mira exactament el que ha dit, doncs ell diu, si tornen a fer exactament el mateix, llavors, quan diu tot el mateix, clar, diu totes les qüestions que se situen fora de la legalitat, la via unilateral, trencar la Constitució, no sé quantes coses. Clar, en aquest cas, suposo que no solament s'intervenien les finances, sinó que tornarien a aplicar el 155
i cessar el govern.
I cessar el govern i posar-lo una altra vegada a la presó, suposo, esclar. De manera que, a veure, clar, jo també espero que la via escollida després del govern, que és una de les grans incògnites, ho haig de dir, no? És una de les grans incògnites que tinc jo mateix, no? Si hi ha una nova majoria dels partits partidaris de la independència, què faran? Perquè espero que no repeteixin la mateixa estratègia. Mm-hmm. Ara, és clar, és inquietant aquesta tranquil·litat amb la que es parla de no respectar un atribut fonamental de l'autonomia política i de l'autogovern, que és l'autonomia financera, no? Yeah. Això és inquietant amb aquesta, com li diria, amb aquesta això, tranquil·litat, naturalitat, o sigui, no? Perquè no es diu... Escolti'm, miri, això es fa perquè, que és el que em pensava al principi, quan el senyor Montoro ho va fer, va invocar alguns articles que tenien que veure amb la llei d'estabilitat financera,
sí,
si no m'equivoco,
sí, de l'estabilitat,
no?
Sí.
Per tant, tenia que veure amb el respectar els compromisos per no incomplir amb un dèficit excessiu, per entendre's. Que és l'únic punt en el que es podien agafar per fer-ho. Perquè en aquell moment no podien dir que ho feien per l'altre, que no havien aplicat el 155.
Ja.
Per tant, no es podia fer per una raó política. Ara resulta que parla amb tota naturalitat de que el senyor Montoro ho va fer perquè no fessin, no apliquessin un determinat programa polític. Que jo crec que és equivocat, efectivament, el tirar per la via unilateral, però això és una altra cosa, ja. Aleshores, què vol dir? Que hi haurà una espècie de valoració del programa polític del nou govern per decidir fins a quin punt s'actua en matèria d'autonomia financera? Doncs em sembla molt desafortunat, francament. No?
Clar, perquè això, a més, que està afectant, i ahir ho parlàvem amb ell, qualsevol despesa que ara es fa de qualsevol partida, evidentment necessita un doble xec, primer del ministre Montoro, d'Hisenda, i després del ministeri corresponent.
Yeah.
És a dir, totes les partides acaben passant per una doble autorització. Això està alentint molt l'execució del pressupost, i això quanta costes al final de l'exercici? Vostè que ha tingut la seva responsabilitat, això encara és més greu, no?
Encara és més, perquè sempre hi ha una certa ralentització al final per no incomplir objectius de sostre de despesa, etc. No, vostè em parla d'un doble control, que és el normal, el que passa és que normalment el fa el propi govern.
Mm-hmm.
Clar, quan un govern posa en marxa l'execució d'una despesa pel procediment pressupostari previst, doncs lògicament hi tenen a dir els responsables del Departament d'Hisenda i els del Departament Gastador, diguem-ho així. El que passa és que en aquest cas això s'ho han arrugat, ho han subrogat als ministeris corresponents, no? Amb l'agravant, de manera que el Ministeri d'Hisenda fa el que faria el Departament d'Hisenda.
Clar.
El departament, el ministeri de lo que sigui, fa el que faria el departament corresponent, s'autoritza. Suposo que el departament també deu tenir algú a dir, de manera que tenim un control afegit.
Ja, la interventora general primer ha d'autoritzar-ho.
I el departament, en la mesura que segueix existint, hi ha uns responsables, hi ha els directors generals, els caps de servei, els caps, etcètera, doncs... A més, abans teníem el control afegit del Ministeri d'Hisenda, que se sobreposava al del Departament d'Hisenda.
Per veure si es complien els objectius de dèficit.
Teòricament, no? Però ara descobrim que era en funció de que no es gastessin les coses
en coses equivocades. Sí. Clar, això obre un precedent pel que fa a l'arquitectura global de l'Estat de les Autonomies, eh? Deixant a banda la situació de Catalunya en el sentit de poder tenir una intervenció, ja no a través del 155, perquè no cal, sinó d'un ordre com la que va dictar Montoro el 21 de setembre del 2017, no? Sí. Pel que fa a la despesa de les diferents autonomies, no?
Sí, l'obra. I això, de fet... Home, tots érem conscients de que quan el Ministeri d'Hisenda estableix aquesta restricció addicional, aquest control, hi ha un trasfons polític. No? Això sembla clar. I, a més, es dediquen a buscar fins a quin punt hi ha partides que es poden haver destinat al referèndum, sí. No? Jo crec que amb una certa frustració perquè no n'acaben de trobar masses.
No, i es produeixen situacions interessants, ahir ho vam estar repassant, amb Enric Millo, però algunes que, per exemple, es paralitzen transfusions a la recerca per valor de 3 milions i mig d'euros perquè totes les partides d'I+D podien anar associades a la implementació de sistemes que tinguessin a veure, a lo millor, amb el referèndum de l'1 d'octubre, no? Sí. I aleshores això, a lo millor, paralitza una ajuda a la recerca.
Això és un mecanisme molt pervers, molt pervers. S'ha de recuperar l'autonomia de veritat i aquí s'han trencat moltes coses, entre altres una certa confiança, però esclar, el govern superior no té per què establir controls innecessaris sobre el govern autonòmic, no? El govern central. No? El que passa és que aquí sí, esclar, hi ha hagut una ruptura política molt important que ha portat a tot això, no? El que vostè em diu, esclar, et porta amb un joc que pot ser un joc sense fi, no? Que és el de veure quin tipus d'artimanyes, de camins impensats es poden trobar per acabar derivant diners d'una finalitat determinada
no
a
és.
Una finalitat política vinculada amb tot el procés i el referèndum o la declaració de dependència o el que sigui, no? Clar, això obre una via que és inacabable.
Hem
que
viscut...
portaria un control total, no?
Hem viscut un episodi que segur que va fer pensar Antoni Castells quan el va veure, que ha estat recent, que era un viatge que tenia programat al Port de Barcelona, estratègicament per projectar l'economia arreu i la importància del Port de Barcelona, i el 155 va fer que, com que necessitava autorització del ministeri corresponent, no s'autoritzés. De tal manera que no el va liderar l'entitat portuària, sinó que van ser justament tots els agents que pivoten al voltant perquè no es desarticulés la possibilitat d'aquesta operació, no? Això és el que acaba realment entorpint l'economia, no?
Quina justificació?
Que consideraven que ara no era el moment idoni de fer aquest viatge, però clar, això al final acaba afectant la imatge...
No, té una incidència, evidentment, sobre una iniciativa que en principi no té cap relació ni amb el procés, ni amb la independència, ni res que s'assembli, sinó en potenciar econòmicament el país, no? I tenim un port, que és un port molt important, però que no tenim tota la capacitat de decisió sobre el port que ens agradaria tenir, com vostè sap. I tot i que en tenim bastanta, més que sobre l'aeroport, molta més, no? I s'ha notat en moltes coses. I aquest port, doncs, és lògic que tingui un conjunt d'iniciatives per poder treure, doncs, negoci, activitats i tot el que sigui. Aleshores, clar, que aquí s'afegeixi un control que no deixa de ser un control de criteri polític per part del Ministeri, em sembla que atenta directament a l'autonomia, més quan resulta que sempre tenim el problema aquí a Catalunya, que és que no només hi ha el problema de que nosaltres necessitem el màxim autogovern per fer el que convé, sinó que l'Estat sigui neutral en la competència entre territoris. Cosa que no ha estat moltes vegades i que en general no és. O sigui, que l'Estat no opti per una Espanya d'una determinada concepció radial que pivoti entorn de Madrid i que, per tant, li convé debilitar tots aquells que poden competir amb Madrid, que ha estat una mica una de les constants de l'Estat espanyol.
Fa 15 dies...
Ara, deixi'm dir, vostè m'ha dit, diu, això no convé a l'economia. No, però també siguem conscients, la situació que s'ha creat no convé gens a l'economia. I aquest parèntesi s'ha de tancar. O sigui, el parèntesi d'incertesa d'inseguretat, tots els terrenys i jurídica, que s'obre fa temps, però que es precipita després de l'acceleració dels esdeveniments que porta vagin les empreses i tot això, que és una mica la perspectiva de la DUI, per entendre'ns, és el que provoca això, després del referèndum, fins al referèndum no passa. Després del referèndum, cuidado, ara aquí pot passar això. I en aquell moment, jo crec que aquí doncs, no es fa el que s'havia d'haver fet, que és recapitular, de dir, escolta, el referèndum ha estat un èxit, més del que ens pensàvem, però no estem en condicions de fer la DUI. No es fa això, al revés. S'alimenta l'expectativa de que es farà això. Uh-huh. Això genera un clima d'incertesa enorme que és molt negatiu i que l'hem de tancar. Aquest parèntesis l'hem de tancar. I jo voldria que les forces que es presenten en un projecte independentista que ens aclareixin què pensen fer l'endemà. I m'agradaria que em diguessin, tancarem el parèntesis. Tancarem aquest parèntesis. Seguirem tenint l'objectiu de la independència, em sembla absolutament legítim, però tancarem aquest parèntesis per poder recuperar la tranquil·litat i per poder recuperar l'estabilitat del país, que li fa molta falta.
Clar, recordem que el 3 d'octubre, després del referèndum, dos dies després, hi va haver una aturada de país, una aturada que també tenia una part de convocatòria de vaga general, que el dia 4 el Banc de Sabadell va dir que traslladava la seva seu, que el dia 6 el govern espanyol va aprovar un decret per facilitar la sortida de les seus, entre les quals CaixaBank, perquè va ser també CaixaBank i a partir d'aquí un munt d'empreses. Això ha fet una mica de reculada i en aquests moments tenim un ritme de trasllat de seus. L'última dada que tenim és de 27 seus d'empreses que s'han mogut. No la seu fiscal, sinó la seu
període,
social.
En quin període?
Aquest dimarts passat.
Però els 27 en un dia?
Sí, en el registre. Van baixant, però pensi que estàvem... Hi havia hagut dies de 500. Ara estem a 27. I, per tant, això ha disminuït i molt. I ja que tanquem la setmana econòmica, també m'agradarà que valori les paraules de Gai de Montellà, el president de Foment de Treball, quan li deia a Mariano Rajoy en l'acte de lliurament de premis al qual va venir Mariano Rajoy dimecres a la nit, li deia, escolta'm, fes un pla d'incentius perquè tornin les empreses cap aquí.
Presidente, confiamos que el regreso de las empresas lo hagamos posible, como usted ha dicho, entre todos. Tal vez sea necesario adoptar medidas que lo incentiven, a la vez que un plan de choque económico, que frene las consecuencias que en el medio y largo plazo pudiera tener todo lo ocurrido en las últimas semanas.
De la mateixa manera que estan incentivant els plans de pensions privats, que n'haurem de parlar en algun moment, a Montellà li demana incentivar el retorn. Com es fa això d'incentivar el retorn?
A veure, jo li haig de dir que les mesures incentivadores de tipus, del tipus que siguin, de tipus mercantil, de tipus fiscal, del tipus que sigui, de tipus legal, vull dir, necessiten un requisit polític previ. No ens enganyem. És això que li he dit abans. Mentre seguim instal·lats amb una gran incertesa, inestabilitat, inseguretat respecte al futur, pues costarà molt.
Però...
Jo crec que anar-se'n per gust, se n'en deuen haver anat molt poques d'empreses. Potser sí que n'hi ha hagut alguna que ha aprofitat, que ja en tenia ganes i ha aprofitat l'ocasió per anar-se'n. Però la immensa majoria...
Però el Banc de Sabadell i CaixaBank...
No crec que se n'hagin anat per gust. I, per tant, jo crec que si es faciliten les coses perquè puguin, doncs, el que li dic, utilitzar una autopista per tornar, doncs la faran servir. A més, alguna de les que se n'ha anat tenia, diguem, una especial incidència en tot el que té a veure amb les autopistes. De manera
sí? Sí? No, perquè, clar, al final CaixaBank té...
No, i alguna altra que se n'ha anat també...
Alguna altra que a Abertis
que
també...
Que té directament incidència,
bueno,
sí.
Directament,
sí.
Exacte, que posin l'autopista del retorn.
Per això mateix.
Però també tranquil·litat se li ha de donar al ciutadà, perquè, clar, al final ha baixat una part del consum. El creixement no sembla que hagi de patir gaire, malgrat que les previsions hi donen una certa retallada a tot sí. Espanya, però també a Catalunya, però les exportacions estan en rècord absolut.
Sí, però escolti, això ho podem fer, podem començar a garballar i a trobar aquest indicador que va molt bé, l'altre que va molt bé, però aquesta situació no és bona, no ens enganyem, per molts indicadors que ara vulguem trobar, que també és una especialitat de vegades de la
política,
batalla...
Política, no?
Sí, de la batalla política, cadascú... Escolti, quan Catalunya anava com un tro, jo no recordo que Madrid es dediquessin a dir-ho. En canvi, hi ha un dia que et baixen l'atur i et puja més que la resta d'Espanya, segueix sent més baix que la resta, i llavors aquí titular a tots els diaris. Bueno, és evident que el clima que s'ha creat doncs no ajuda a que l'economia de Catalunya vagi bé. Això em sembla obvi, voler dir el contrari, com fan alguns que volen negar l'evidència, ens sembla un error, ens sembla contraproduent. Si volem el millor pel país, hem d'acceptar les coses i les adversitats, i veure com hi fem front, no negar-les.
Clar, perquè,
com tot... quan volem un objectiu molt ambiciós, no hem de negar els obstacles que són necessaris passar per arribar-hi. És un altre error.
L'altre dia, quan estàvem planificant amb en Ignasi Abad, que com sap en Toni Castells és el responsable de No tots són números, deia, clar, i la gent doncs cada vegada té més por del futur. Però no té por del futur per la situació política, sinó objectivament perquè el mercat de treball és més inestable, sí, sí, perquè la guardiola de les pensions que tenia Espanya se l'ha anat berenant, i s'estan incentivant des del govern espanyol la millora de les condicions dels plans de pensions privats. Quan s'incentiven els plans de pensions privats, el missatge que està enviant el govern de Rajoy és: busqueu-vos la vida perquè no sabem si podreu pagar les pensions, no?
Sí, sí, és veritat. Ja ho he vist perquè, actualment, seguint els mitjans d'informació, sí, i les notícies que apareixen, ho veus, i després la documentació que m'heu preparat doncs és molt completa, no?, en aquest punt. I efectivament, sembla que no hi ha encara cap norma o cap disposició del govern sobre aquesta matèria, però tot apunta, per les informacions que apareixen, que estan preparant alguna cosa en aquest sentit, no? Perquè a més són molt concretes.
Sí, sí.
Parlen de que al cap de 10 anys es puguin recuperar, de baixar les comissions que es paguen...
Que et facis un pla de privat i que no te'l tanquen del tot, de tal manera que sigui un incentiu d'estalvi, en realitat, no?
Sí, sí. Sí, sembla que la idea és incentivar entre els joves que comencin abans, i llavors amb aquesta idea diuen al cap de 10 anys vostè el podria recuperar, de manera que el jove, quan està encara guanyant un poc, té uns ingressos més baixos, però està començant, pot aprofitar-se de l'estalvi fiscal que això suposa, de la deducció fiscal, i té la perspectiva de que al cap de 10 anys pugui recuperar-ho. Per tant, no és dir, escolta, és que jo començo a pagar els 30 anys i fins als 70 passaran 40 anys, no passaran 10. Doncs que al cap de 10 pugui recuperar-ho i aleshores sí pagar l'impost de la renda que correspongui, no? Clar, del fons d'això hi ha el que vostè apunta. Hi ha dues coses, no? Que és la preocupació per la sostenibilitat del sistema de pensions a partir d'una dada real, que és l'envelliment de la població, i en el cas d'Espanya, l'atur molt elevat, que fa que hi hagi menys cotitzants dels que hi hauria d'haver.
I que no hi ha el creixement demogràfic que hi hauria d'haver per invertir la piràmide.
Exacte. L'envelliment de la població és degut a això. I aquí tenim unes previsions demogràfiques que diuen que d'aquí 20 anys doncs el nombre de persones que reben per cada persona que paga doncs haurà augmentat enormement. Mm. I això és aquesta és una de les claus de la sostenibilitat del sistema. N'hi ha d'altres, evidentment. Una altra és el que pagues.
Clar, si els sous són baixos, hem acostumat els joves a que la seva situació és d'inestabilitat contractual i alhora els sous són... O sigui, un mileurista ara és un sou positiu.
Exacte, aquest és el problema de fons, no? Més seriós, que en part té que veure, i en part no, amb el que dèiem de les pensions. Jo crec que el problema més seriós de fons que té la nostra societat és el futur que oferim als nostres fills, a la joventut. Aquest és el problema més seriós. Escolti, vostè no li pot dir a la joventut que el futur és uns treballs... Bueno, això d'anar canviant de treball no és un drama si el trobes. Mm. Amb unes condicions molt precàries i amb un nivell de sou molt baix.
Molt baix.
Perquè quan parlàvem de mileuristes fa 12 anys o 15, era per dir, escolti, és que és un horror.
És que només cobren 1.000 euros.
La gent és mileurista. Dèiem, som mileuristes. I cobren molt poc. I ara resulta que els joves que guanyen 1.000 euros estan encantats. Encantats, escolti... Encantats, vull dir que de vegades arribar a 1.000 euros ja és molt.
Costa. I gent que fa dues i tres feines per arribar a tenir aquest sou.
Aquest és un problema molt seriós que s'ha de plantejar a la nostra societat amb totes les seves dimensions, que s'haurien d'abordar sense prejudicis i veient com ho fem, no? Clar, una de les derivades de tot això és el tema del sistema de pensions, efectivament. Llavors, la primera qüestió és aquesta que li deia, hi ha un problema de fons real, que és la sostenibilitat per l'envelliment de la població, per una qüestió demogràfica, com vostè deia, la piràmide demogràfica, i després hi ha una altra qüestió, clar, que és la resposta que dones a això. I la resposta que dones és, o bé ho fas obtenint més impostos, clar, o cobrant més cotitzacions, o bé ho has de fer dient a la gent que a veure si s'espavila per fer plans privats.
I si ho fa, li has de pujar els salaris perquè els seus salaris els hi permetin fer aquest estalvi.
Clar, clar.
Perquè si
de manera que aquesta és la qüestió. Jo crec que el que hi hauria d'haver són... Desgraciadament, hi ha com li diria, el problema hi és, però a l'hora de buscar la solució del problema existeix la sospita de que la solució que s'està apuntant està molt influïda per posicions o bé d'interès de grups determinats, aquells que poden oferir plans privats,
exacte,
o bé ideològics. D'optar per una solució molt més liberal i de mercat que per una solució més progressista, més socialdemòcrata. I, escolti, parlem de si els nivells impositius són els que haurien de ser. I això fa més difícil el debat, perquè i fa més difícil l'acceptació del problema. Perquè, dic, davant del problema que hi és, de vegades, succeeix molt sovint, que aquells que hi haurien d'entrar de ple, sindicats, es neguen a acceptar-lo. Per què? Perquè saben que immediatament se'ls portarà una solució que ve molt entenyida per aquests factors. Entén?
Ara veurem si durant aquesta campanya electoral se'n parla d'això. Antoni Castells, no tots són números. Avui el contrapunt, ahir, el que vam sentir per part del govern espanyol a través de la veu d'Enric Millo. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Estarem seguint a veure què passa en aquesta campanya i d'aquí 15 dies ens hi tornarem a trobar i serem pràcticament de ple.
Campanya. Començament de campanya. Uf. Molt bé. Perfecte.
El Matí de Catalunya Ràdio.